보내.
són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. José Antonio Álvarez va ser coordinador de clients del Fòrum Filatèlic. Aquest home sempre deia que li havien robat 240.000 euros i a la seva dona. Amb 57 anys i sabent que cap dels seus fills es faria càrrec del negoci que tenia al poble de Portmán, va decidir vendre-se'l. Era un forn. Per culpa dels atemptats de l'11 de setembre als Estats Units, tot el que havia invertit a la borsa ho va perdre. Va ser llavors quan el Fòrum Filatèlic va entrar a la seva vida i entre un comercial i un banquer d'aquesta empresa el van aconsellar que posés tots els diners que li quedaven en aquesta empresa, el Fòrum Filatèlic. El 2006 va rebre la pèssima notícia. Estafa. 240.000 euros. Va haver de tornar a treballar d'empleat en un forn. La seva dona va haver de netejar habitacions d'un hotel de la Manga i la dona va morir poc després per culpa d'un vessament cerebral. L'estafa de Fòrum Filatèlic va iniciar-se al segle XX. Avui aquell record de la història del José Antonio Álvarez ens porta cap a un altre robatori a gran escala. Una estafa multimilionària i amb molta gent afectada que han desmantellat els Mossos d'Esquadra amb la Guàrdia Civil i les policies de 7 països més. El cas, que s'ha anomenat Forex, és l'organització més gran detectada mai fins ara a Europa d'estafes amb criptomonedes. Els investigadors calculen que només a Espanya hi ha 17.000 víctimes i que la trama guanyava 400 euros al minut. Tot arrenca d'una investigació on el primer cas va aparèixer a Catalunya, concretament a la Cerdanya i concretament a Puigcerdà. A la societat, així en general, a l'engròs, ens agrada guanyar, però ens agrada guanyar fàcil. Si no, no existirien escurabutxaques, no existirien loteries, no existirien travesses, i les criptomonedes ha estat una manera d'invertir si en saps i si estàs ben assessorat. Duros a quatre peles ja no funciona, perquè no hi ha ni duros ni peles. De fet, ja ens expliquen des dels Mossos que hi ha gent a Catalunya que va comprar criptomonedes i que s'acaba de llevar i que encara no sap que han estat estafats. Un drama que afecta 17.000 famílies. Les criptomonedes, desconegudes i arriscades maneres de fer diners. Són les 8 i 2 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Que va fer la terra, que ja és dimarts, dimarts 15 de novembre de 2022.
I avui serà un dia de cel mitja nuvolat, amb alguns ruixats bàsicament al Pirineu de Lleida. L'ambient poc fred ara i suau al migdia, amb moltes temperatures al voltant dels 20 graus. I a estones també es notarà el vent de ponent.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, matí amb moltes incidències a la xarxa viària, la repassem. El punt més complicat és tot el tram de la C58 en els dos sentits de la marxa entre Montcada i Ripollet per dos accidents que tallen un carril, una Montcada en sentit sud i l'altra Ripollet en sentit nord, amb congestió de més de 7 quilòmetres. De fet, s'ha obert el carril Busbau a tots els vehicles, menys camions, per evitar més cues. També s'ha complicat la circulació a la C32 per un altre accident a Cornellà en sentit sud que provoca 2 quilòmetres de cues fins a Esplugues i encara destaquem dues avaries més lluny de l'àrea metropolitana. Un al tram habitual de la C60 a Argentona en sentit sud i l'altre a l'AP7 a l'alçada de Viladamuls també en sentit sud.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món. Amb CaixaBank. Després de la sedició, toca la malversació. Esquerra Republicana vol i el govern espanyol s'hi posa bé, però no ho tindrà fàcil perquè la dreta s'hi oposa frontalment. El PP i Vox intentaran posar tots els bastons a la roda, fins i tot ficant el dit a la nafra i interpel·lant els barons socialistes que discrepen de la Moncloa, com Javier Lambán o Emiliano García Page, ara que falten 6 mesos per les eleccions municipals i autonòmiques. Fins i tot, en un pronunciament que no deixa de ser sorprenent, més aviat pel qui i no pel què, també s'hi ha manifestat en contra sindicats de la policia i de la Guàrdia Civil, com ara Jupol i Jucil. Mentrestant, a Catalunya, Junts per Catalunya i la CUP són escèptics, no ho tenen gaire clar, i ara per ara s'oposen a la reforma que deroga la sedició i modifica els desordres públics agreujats. Però anem a pams. Pere Aragonès, ahir al món a RAC1, va certificar que la reforma del Codi Penal té més recorregut i que en el tràmit parlamentari lluitaran per canviar també el delicte de malversació, en la línia del que Oriol Junqueras afirmava al periòdico i recollint el testimoni del que anunciava Pedro Sánchez diumenge a La Vanguardia. El president aragonès planteja modificar aquest tipus delictiu per revertir la reforma que el Partit Popular va fer l'any 2015. El canvi del PP permetia a la justícia condemnar per malversació encara que els acusats no s'haguessin embutxacat ni un duro. Una reforma promoguda després de la consulta del 9-N que ja va permetre al Tribunal Suprem imposar penes de malversació als processats pel referèndum també de l'1 d'octubre. Pere Aragonès vol obrir una negociació ràpida aprofitant la tramitació al Congrés dels Diputats de la reforma del Codi Penal que incorpora la derogació de la sedició.
Això és una qüestió molt tècnica que en els propers dies hem d'acabar de concretar i sobretot s'ha de negociar. Aquí, en aquesta vida, evidentment, s'ha de negociar tot. I tot s'ha de batallar. Les coses no cauen del cel. Hem estat batallant durant molt de temps perquè s'eliminés la sedició. Ara, doncs, toca obrir aquesta altra batalla en l'àmbit d'aquesta utilització perversa de la malversació.
El govern espanyol està disposat a estudiar aquesta petició d'Esquerra Republicana. De moment no es tanca en banda, si bé és molt prudent. En parlaven els ministres Félix Bolaños i Margarita Robles a la sèrie Televisió Espanyola, respectivament.
Lo que haremos será estudiarla en profundidad. Pues lo que tenemos que hacer es esperar esa tramitación y el Grupo Parlamentario Socialista lo que hará será eso, estudiar las enmiendas que se presenten por los grupos.
Yo no sé qué enmiendas se van a presentar, no lo sé. Si las enmiendas tienen el fruto y el apoyo de una mayoría parlamentaria, es que estamos en una democracia.
La idea d'Esquerra Republicana no és suprimir el delicte de malversació al Codi Penal, sinó més aviat rebaixar les penes pels casos en què l'acusat no s'enriqueixi personalment amb la desviació de diner públic. Expliquem ara com està la recollida de la malversació al Codi Penal, quins càstigs preveus i a qui beneficiaria la reforma amb aquest informe de la Maria Costa i el Cesc Giró.
El delicte de malversació el 2014.
Abans de la reforma del Partit Popular, el Codi Penal vinculava la malversació a l'enriquiment personal o de tercers. El TSJ precisament va descartar condemnar per malversació l'expresident Artur Mas perquè els diners del 9-N, deia, no van servir per a usos particulars.
La reforma del 2015.
Els populars van ampliar el delicte de malversació a un altre supòsit, afegia l'administració deslleial del patrimoni públic.
Quins càstigs preveu actualment?
Penes de 4 a 8 anys de presó i de 10 a 20 d'inhabilitació segons el dany a l'administració. Si supera els 250.000 euros, la condemna podria superar els 12 anys de presó. Penes que ja s'han aplicat als líders independentistes de l'1 d'octubre.
La proposta d'Aragonès.
El president, també els comuns, plantegen tornar a distingir quan hi hagi un enriquiment personal.
Com afectaria els líders independentistes?
Junqueras, Romeva, Bassa i Turull mantenen de 9 a 13 anys d'inhabilitació. Sense la sedició i amb la malversació reformada, la pena podria rebaixar-se considerablement. En els casos de Puigdemont, Comín i Ponsatí, en cas de tornar, afrontarien judici només pel nou delicte de desordres públics agreujats.
Qui més podria beneficiar-se de la reforma?
Es podria revisar la condemna de l'expresident de la Junta d'Andalusia, José Antonio Griñán, condemnat a 6 anys de presó pel cas del Zero.
Ara bé, llegim avui al diari El País que no queda tan clar que el retorn a la malversació prèvia al 2015 serveixi per canviar les penes dels líders del procés o dels condemnats pel Zero d'Andalusia. Explica que en el cas de Griñán i els altres exalts càrrecs, el delicte és prèvi al 2015 i el Tribunal Suprem ja va aplicar-los el mateix tipus de malversació que els dirigents independentistes. Per tant, no sembla que els jutges actuessin diferent abans i després de la modificació que va implementar del Codi Penal al PP. Com avançava Jaume Asens divendres de la setmana passada aquí al Món RAC1, el PSOE i Podem pretenen enllestir tot el debat de la reforma del Codi Penal abans no acabi l'any. Tot i això, ahir la reforma es va començar a tramitar pel procés d'urgència, però ja han topat amb un primer impediment, que és que de moment no se sap si es podrà debatre la setmana que ve o hauran d'esperar 15 dies. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, la mesa del Congrés ja ho ha començat a tramitar com a urgent i el PSOE i Podem el que volen és que se'n faci el primer debat la setmana vinent. Perquè sigui així, s'hauria de forçar una junta de portaveus que reuniria aquest proper divendres. És un tràmit molt poc habitual. Només d'aquesta manera es podria liquidar tot abans de Nadal, si no els temps s'allarguen i el gener no és un mes hàbil, tot i que es poden fer plens extraordinaris. L'argument de l'urgència és que, a banda de la sedició, en la mateixa reforma també s'agravaran les penes previstes al Codi Penal per ocultament de cadàver, a banda de transposar diverses directives europees. PP i Vox s'hi oposen i, a més, Vox ha anunciat que recorrerà a tots els estaments possibles per aturar la tramitació de la reforma del Codi Penal.
El PP vol retratar Pedro Sánchez i busca que els barons més crítics amb ells es desmarquin de la reforma de la sedició. Alberto Núñez Feijó ahir ho va titllar tot plegat de cacicada i va assegurar que alguns càrrecs del PSOE ja li han dit que estan amb ell. Això sí, no diu noms i de moment els únics barons que han dit que no els sembla bé la derogació, sense anar més enllà, són Javier Lambán i Emiliano García Page. Res a veure, però, amb la popular Isabel Díaz Ayuso, que ahir va acusar el president del govern d'Espanya de desmuntar Espanya per crear, literalment, una república federal laica. Tornem a Madrid, Armenteres.
Sí, Feijó evita els noms, però parlava d'Extremadura i Castella-La Manxa quan va relatar que hi havia dirigents del PSOE que fan costat al PP a l'hora de no tocar res del Codi Penal.
No es que hayan mutado su ideario ni se hayan reconvertido todos los simpatizantes de este partido. Al revés, muchos me han trasladado en los últimos días su malestar, su estupefacción y su tristeza.
Però és Ayuso qui torna a liderar l'oposició més feroja al PP.
Lo que ocurre con el delito de sedición no es un hecho aislado, ni mucho menos. Sostengo que Sánchez y sus socios, más allá de mantenerse a toda costa en el poder, siguen una estrategia que busca desmembrar España como nación, instaurar en España una república federal laica.
Va anar més enllà acusant Sánchez de donar inversions a Catalunya a costa de Madrid i va citar com a exemple el macroprojecte de microxips anunciat per Cisco a Barcelona. Tot això per evitar parlar de la situació de la sanitat pública i de la vaga i la manifestació històrica de diumenge. D'això només em va dir que alguns partits que perden eleccions a Madrid estan intentant instrumentalitzar el col·lectiu sanitari.
I qui també ha carregat contra la proposta de modificar el delicte de sedició són les principals associacions sindicals de la Guàrdia Civil i la de la Policia Espanyola. En un comunicat, Jupol i Jucil demanen al govern d'Espanya que recapaciti sobre l'eliminació d'aquest delicte. Creuen que podria debilitar l'acció de la policia i de la Constitució. També exhiben que aquesta reforma respon a interessos polítics del president Pedro Sánchez i no a una necessitat. I afegeixen que és una irresponsabilitat que es desarmi a l'Estat i amb això a les forces i cossos de seguretat suscavant la convivència, la sobirania del poble i l'ordre constitucional. Mentre estan a Catalunya, Junts i la CUP s'ho continuen mirant amb escepticisme, carreguen contra la derogació de la sedició. De fet, els primers, Junts per Catalunya, diuen que s'hi oposaran al Congrés. En parlava el portaveu Josep Rius.
La proposta de reforma del delicte de sedició sembla redactada pel jutge Marchena, perquè recull l'esperit de la sentència de l'1 d'octubre. És una reforma amb una clara intencionalitat de persecució política a l'independentisme i en particular al president Puigdemont. Junts està treballant i presentarà esmenes i els avancem que si no hi ha canvis, doncs difícilment hi podrem donar suport.
I la CUP creu que la reforma posa les coses molt fàcils a l'Estat que per reprimir l'independentisme. Maria Sirvent lamenta que Esquerra hagi entrat al joc.
No ajuda gens que mentre sortim a escoltar el territori es facin reformes del Codi Penal que aplanen la repressió que persegueix aquelles que lluiten pels drets civils, socials i polítics del nostre país. No ajuda gens que fem intercanvis per tal de vendre a aquelles que cada dia són al carrer.
Maria Sirvent, de fet, creu que la reforma amaga un interès per acabar aprovant pressupostos d'aquí i d'allà. Pere Aragonès no està d'acord amb la lectura que en fan Juntaires i Cupaires. El president defensava ahir aquí al Món a RAC1 que el nou escenari no empitjorarà pas la situació dels condemnats.
Amb el Codi Penal actual, el que hi ha vigent ara, es podia perseguir? Sí. Es podia perseguir amb més intensitat per part de l'Estat? Sí. Ara quin és el canvi? Que redueix molt el marge. El 100% es redueix? No, perquè no és una amnistia. Per això nosaltres volem seguir negociant, per això nosaltres hem de seguir doncs, tirant endavant aquest procediment. En tot cas, ningú estarà pitjor.
Defensa, a més, que no servirà per extradir Carles Puigdemont, com han apuntat aquest cap de setmana des del PSOE.
Per culpa d'aquests canvis, no. Primerament, perquè redueixen l'abast del delicte, redueixen les penes, però és que si haguéssim volgut fer-ho, perquè els delictes ja ho haguéssim fet, perquè és que els desordres públics agreujats ja hi són en el Codi Penal, ara, amb un abast molt més ampli. Ara el que hi ha és la sedició, i per tant, ja haguéssim pogut fer-ho per altres delictes. Per tant, ningú empitjora la seva situació, i la batalla fonamentalment d'una part de les persones que estan a l'exili és com es configuren les euroordres.
En aquest sentit, pel que fa a la causa del procés, el Tribunal Suprem creu que la derogació del delicte de sedició dona motius de pes al Tribunal Europeu de Drets Humans per tombar la sentència del procés. Ho explica avui a l'Espanyol, que cita fons de l'alt tribunal espanyol, els jutges creuen que, tal com s'està plantejant la reforma del Codi Penal, s'enviaran missatges clars a Estrasburg a favor dels recursos dels líders independentistes i, clar, això debilitarà molt els arguments del Tribunal Suprem per condemnar-los. Avui, a les portades de tots els diaris hi apareix la reforma de la malversació de fons que el president Aragonès va posar sobre la taula en aquest estudi del món a RAC1 ahir. N'informa Anna Alfonso.
La Vanguardia destaca que el zel amb què el PSOE, Unides Podem i Esquerra van aconseguir que no s'esbombés abans d'hora la reforma de la sedició no s'està complint tant amb la malversació. L'Ara qualifica a l'editorial la malversació d'una altra trampa jurídica que cal desmuntar i diu que el govern espanyol té una oportunitat d'or per avançar cap a Europa i superar les rèmores del passat. Albert Sáez, a El Periódico, alerta que reformar la malversació és delicat i que, a més, qualsevol reforma mal explicada pot fer tuf de polítics regalant-se mútuament la impunitat. Al Punt Avui llegim que obrir el meló de la malversació forma part de la construcció d'una mena d'amnistia per fascicles. I el Nació Digital, Ferran Casas, opina que afinar la malversació seria una bona mostra de voluntat del govern de Sánchez i creu que trobar l'equilibri entre desescalar i no beneficiar els corruptes serà difícil, però no hauria de ser impossible.
A Madrid, els diaris carreguen contra el govern d'Espanya per obrir la porta a reformar la malversació. Només el diari El País s'estalvia les crítiques, n'informa Jordi de Planell.
Sí, en aquest diari, Ignacio Sánchez Cuenca celebra que s'hagin fet passos per sortir del pou en el qual va caure la situació política i defensa que ara Espanya necessita establir un model que es reconciliï amb la seva condició plurinacional. En canvi, a la resta de diaris es multipliquen les crítiques. El Mundo sosté que la reforma implica desprotegir l'Estat i deixar-lo en mans de qui busca desmuntar-lo. L'ABC acusa Pedro Sánchez de dissenyar un codi penal a la carta per als independentistes i denuncia que pretén desmuntar-lo progressivament per blindar qui ell assenyala. La Razón sosté que s'està deixant el caminet perquè els autors de l'intent colpista puguin reincorporar-se a la vida política. I l'Espanyol, a l'editorial, qualifica d'absurd creure que hi ha una corrupció tolerable i una altra d'intolerable.
De tot plegat, escoltem ara el comentari que hi posen dos col·laboradors del món a RAC1. El primer és el periodista Ot Bou.
Quin és l'objectiu de l'independentisme? Ajudar el PSOE a modernitzar el Codi Penal espanyol, desfassat i dissenyat per continuar reprimint-lo? O bé obligar l'Estat a assumir que els fets del 2017 no van ser delictius perquè es van fer exercint el dret a l'autodeterminació? Si l'objectiu és netejar la imatge d'Espanya després de l'informe duríssim del Consell d'Europa que exigia la llibertat dels presos i el retorn dels exiliats, perfecte. El delicte ja no es diu sedició, però lluitar per la independència de Catalunya et continua portant a la presó. Ara, si l'objectiu és defensar l'autodeterminació, l'acord d'Esquerra amb el PSOE és una vergonya. Cap solució concreta, sinó més poder als jutges perquè escanyin els manifestants. Cadascun dels acords en què el PSOE fins ara ha aconseguit de conduir Esquerra ens deixa allà on volen els socialistes i, per tant, en una situació pitjor. La llei CELAS ens va vendre com un blindatge de la immersió lingüística i, en canvi, ha obert la porta a carregar-se-la jurídicament. Amb la sedició, tres quarts del mateix. Esquerra es creu de debò la seva pròpia propaganda o bé aguanten el teatre simplement perquè no tenen cap alternativa?
Gràcies, Ot. I el segon el posa el també periodista i col·laborador del món a RAC1, Joan Julivert.
Sembla que PSOE, Podem i Esquerra s'han conjurat per salvar les legislatures d'Espanya i Catalunya. Això explica bona part del procés de negociació que comportarà canvis en el Codi Penal que beneficiarien els líders del procés. Sens dubte, una bona manera d'enfocar una solució per la via del mig, la tan menyspreada tercera via en el moment àlgid del procés, i alhora una manera d'aprofundir en la democratització d'un estat que encara guardava la roba de l'antic règim, el franquista, en la consideració penal de la dissidència política. Una bona mostra, un delicte de sedició no homologable a cap país europeu i que calia reformar per no ser una raresa tipus Hongria o Polònia. Ara bé, una altra cosa és la malversació de fons públics, perquè podria donar-se el cas que per beneficiar persones injustament condemnades es creeix una escletxa perquè polítics corruptes de tots colors desviessin diners públics. Caldrà filar prim perquè, al cap i a la fi, tots sabem que hi ha certes reformes que es fan admetent que el problema el tenim amb una justícia polititzada i que sense canvis en aquesta cúpula ja podem canviar el codi penal que, si cal, t'ho afinen. Recorden? En aquest país han arribat a condemnar gent per un delicte tan eteri com la violència ambiental.
I en ple debat sobre la reforma dels desordres públics, ahir un acusat pels aldarulls a l'aeroport del Prat, el dia de la sentència del procés, va acceptar 3 anys de presó. Es tracta del noi que va buidar un extintor sobre diversos agents de policia. Tot i la sentència, no haurà d'entrar a la garjola perquè cap dels dos delictes de la condemna supera els 2 anys. La fiscalia en demanava inicialment 9 per desordres i atemptat a l'autoritat. Gràcies al pacte, el noi reconeix ser l'autor dels delictes, però s'assegura no entra a la presó i si no torna a delinquir els pròxims 4 anys. La de l'aeroport va ser la primera acció convocada pel Tsunami Democràtic just després que sortís publicada la sentència del Tribunal Suprem. Pràcticament les 8:20, la Fiscalia Europea arxiva la investigació a David Madí per un possible delicte en la gestió de fons europeus. En un escrit, el fiscal diu que no ha trobat cap indici que una persona de confiança, Artur Mas, utilitzés els seus contactes per obtenir diners del Next Generation de manera il·lícita. D'aquesta manera cau una altra de les branques a l'anomenat cas Bolov. I avui la mesa del Parlament debatrà si sanciona o no el diputat Francesc de Dalmases per les amenaces a la subdirectora del Fax de TV3. Per vulnerar el codi de conducta de la cambra li pot caure una multa d'entre 600 i 12.000 euros. La mesa ha de decidir la sanció després que divendres la cambra deixés clar que Dalmases va vulnerar el codi de conducta dels diputats intimidant i escridassant la periodista. El text no va rebre el suport de Junts per Catalunya, tampoc el del PP i Ciutadans, ja que creuen que el codi de conducta no té cap validesa jurídica per sancionar un diputat. Asseguren que el procés no ha tingut totes les garanties. Per cert, que ja sabem la composició del tribunal que jutjarà Laura Borràs pel cas d'un presumpte fraccionament de contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes. L'encapçalarà el propi president del TCJ, Jesús María Barrientos, que també serà el ponent de la sentència. I avui al Mont-RQ saludarem el vicepresident del Col·legi de Metges, el doctor Jaume Sallarès, metge de primària. Amb el doctor Sallarès parlem de la situació que viu l'atenció primària a Madrid després que centenars de milers de ciutadans sortissin al carrer de la capital d'Espanya diumenge per protestar per la gestió que en fa el govern autonòmic d'Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de Madrid assegurava que tot ve d'una maniobra bruta de l'esquerra.
Y esa es la estrategia desestabilizadora de una izquierda irresponsable, aquí y a los dos lados del Atlántico, ya lo saben algunos presentes en esta sala, que busca desesperadamente aferrarse al poder o llegar a él, como es el caso de Madrid, a través de la confusión, la agitación y el juego sucio.
De fet, Díaz Ayuso assegura que la sanitat madrilenya és excel·lent comparada amb qualsevol lloc del món. Si és així, què està passant a Madrid? Quina situació viu la primària a la capital d'Espanya? I a Catalunya, en quina situació ens trobem? Li ho preguntarem cap a quarts d'11 al doctor Sallarès, vicepresident del Col·legi de Metges de Barcelona. Inés Arrimadas ofereix a Ciutadans deixar el lideratge del partit a partir del gener a canvi de ser-ne la candidata a les eleccions generals. I, si més no, presentar-se a les primàries. La voluntat del Partit Taronja és que a partir de l'any que ve tingui una direcció bicefàlica. Una és l'orgànica, la del partit, i l'altra la institucional, el Parlament o, en el millor dels casos, fins i tot el govern. Inés Arrimadas aspiraria, doncs, a aquest lideratge de la part institucional. Per cert, que avui llegim a El Mundo que Ciutadans vol fitxar la diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo. La direcció ha admès al diari que tenen interès d'incorporar-la i que ja han fet una primera aproximació, però puntualitzen que encara no li han plantejat cap oferta en ferm. Avui al Mont-RQ parlarem amb dos dels agents dels Mossos d'Esquadra responsables de desmantellar una organització criminal que ha estafat més de 2.000 milions d'euros a milers de persones de 8 països del món amb un fals negoci de criptomonedes. Es tracta de César Jou, cap de l'àrea d'investigació criminal al Pirineu Occidental dels Mossos d'Esquadra, i Manuel Fernández, investigador expert en cibercrim i en criptomonedes. Això després de saber-se que els Mossos d'Esquadra, al costat de la Guàrdia Civil i dels cossos i forces de seguretat de 7 policies més, han explotat una macrooperació que s'anomena Forex, que és una organització la més gran detectada mai fins ara a Europa d'estafes amb criptomonedes. Els investigadors calculen aproximadament que només a Espanya hi ha 17.000 víctimes i que la trama guanya molts calés, gairebé 400 euros al minut. El primer cas va aparèixer a Puigcerdà, a la Cerdanya. Una dona que, com explica el cap d'investigació dels Mossos, Juan Carlos Granja, al principi només hi va posar 250 euros.
Li van fer veure en unes webs que feien ells, l'organització, de manera fraudulenta, que els seus 250 euros anava pujant de manera contínua, i això feia que aquesta persona anés introduint i anés depositant cada vegada més i més diners. Val? Aquesta persona, quan estaves a la comissaria, el que denuncia són 500.000 d'euros.
L'organització contactava amb les víctimes telefònicament i les coneixia perfectament. Té més dades, Benet Iñigo.
L'organització tenia centenars de treballadors en call centers ubicats a Ucraïna, Geòrgia o Albània que s'encarregaven de contactar amb les víctimes, establint una relació de confiança i estudiant la manera de manipular-les i convèncer-les. L'intendent Joan Carles Granja explica que per a cadascuna tenien una fitxa com si fos una empresa.
Víctima Anna està a l'hospital, sense experiència en inversions, de veu afònica. Sobretot, cal tornar a trucar avui mateix. Senyora Jiménez, sense experiència en inversions, va trucar al banc. Arriba el seu marit a casa i li diu: això no ho facis, cal trucar en uns dies. Empresario, aquí no parla de nom, diu: té una carpinteria metàl·lica, molt arrogant. Tornem a trucar avui mateix a les 19 hores.
Els diners de les víctimes mai s'invertia, però elles pensaven que sí, perquè tenien centenars de webs d'aparença real on veien com evolucionaven els diners. Algunes, fins i tot, els feien la feina bruta.
En el boca a boca ho adient al cosí, al germà, al veí, a l'amic, fins que hi ha un dia que un d'ells diu: ens estan enganyant. Quan aquesta cèl·lula propera a una de les víctimes esclata, tenen clar que jo he mort.
Alguna d'aquestes webs fins i tot es va anunciar en equips de futbol espanyol. Entre els detinguts en l'operació internacional hi ha un assessor del ministre de Defensa albanès i encara falten per pescar alguns dels peixos grossos implicats.
Avui en parlarem aquí al Món a RAC1 cap a 9:15 amb César Jou, cap de l'àrea d'investigació criminal al Pirineu Occidental dels Mossos, i Manuel Fernández, investigador expert en criptomonedes i cibercrim. I els preguntarem si és possible que hi hagi més víctimes d'aquesta macroestafa a Catalunya que encara no hagin denunciat. De fet, advocats especialitzats en criptomonedes alerten que les denúncies per estafa s'han disparat aquest any, sobretot des del mes de març. El responsable de Dret Financer i Noves Tecnologies, Fernando Navas, advertia aquesta nit al 9C de RAC1 que molta gent va entrar en el món de les criptomonedes per fer diner fàcil, però sense gaire coneixements.
I jo crec que aquí el que ha passat molt és que quan les persones veien que les criptomonedes pujaven molt i hi havia una manera ràpida per fer diners, doncs fins i tot les persones que no estaven dins del món o que desconeixien completament el que era, fins i tot fora del terme financer, s'han ficat a invertir perquè els oferien aquestes màfies que estan especialitzades quasi en psicologia.
I reconeix que les víctimes principals en aquestes estafes són la gent gran i que els delinqüents s'aprofiten dels seus estalvis. D'aquest cas, escoltem el comentari que signa la periodista del Crims de TV3 i col·laboradora del Món a RAC1, Anna Ponsí.
Del cas Forex em quedo amb tres titulars. Les plataformes fictícies invertien diners en clubs de futbol de primera divisió. Un dels capitostos en recerca i captura era assessor del Ministeri de Defensa del govern d'Albània. I tres, i encara pitjor, els treballadors d'aquests xiringuitos financers feien festes d'empresa i premiaven el que més diners estafava amb el diploma d'Alibaba i els 40 lladres. Així explicat tot de cop sembla una comèdia, però darrere hi ha un drama de famílies, persones grans que han perdut tots els estalvis i que a sobre s'han hagut d'hipotecar. Els que mouen els fils són gent sense escrúpols formada per liquidar el compte corrent de les víctimes, ciutadans de tota classe i condició, alguns experts i d'altres analfabets informàtics i econòmics. Algú pot pensar que van pecar d'ambiciosos per voler aconseguir duros a quatre pessetes, però no oblidem que són les víctimes i que van ser enganyades amb una manipulació emocional i psicològica que mereix càstigs severs. I els Mossos i la Guàrdia Civil llancen un missatge contundent, han travessat fronteres, com fa la ciberdelinqüència, i els han anat a buscar allà on s'amagaven i des d'on movien els fils.
8:28, la Fiscalia de Barcelona demana més de 20 anys de presó pel líder d'una banda formada per advocats, notaris i testaferros de Barcelona i Santa Margarida i els Monjos, a l'Alt Penedès, que estafaven clients a través de transaccions fraudulentes vinculades al sector immobiliari. El grup va estar operatiu entre el 2009 i el 2015, prometien a les víctimes vendre el seu pis a canvi de rendes vitalícies o d'hipoteques inverses que després no es complien i acabaven perdent l'habitatge i els calés. Montse Martí.
La trama hauria arribat a estafar 15 milions d'euros amb compravendes de pisos de forma fraudulenta. Segons el Ministeri Fiscal, el grup enganyava persones vulnerables, molts cops persones grans, amb pocs coneixements jurídics i econòmics, fent-los creure que rebrien una renda vitalícia o una hipoteca inversa pels seus habitatges. En realitat, però, el grup es quedava els habitatges a canvi de molts pocs diners, entre 5.000 i 15.000 euros, en el millor dels casos, en d'altres a canvi de res. La signatura de les escriptures dels contractes de compravenda es feia davant dels notaris i lletrats considerats membres de l'estafa. I per completar l'engany, el grup venia als pisos a través de societats instrumentals i quan la víctima s'adonava de l'estafa no podia recuperar els diners. Per enxampar noves víctimes, havien arribat a posar anuncis als diaris. El Ministeri Públic farà seure al banc dels acusats 15 investigats, però n'acusa també a 2 que ja han mort i 2 més que han fugit de la justícia. El Col·legi de Notaris de Catalunya i també el Col·legi de l'Advocacia de Barcelona es presenten com a acusació popular al cas.
La justícia té en el punt de mira més de 500 cònsols honoraris a tot el món. El periòdico publica avui una investigació periodística internacional sobre els abusos i irregularitats que haurien comès alguns d'aquests diplomàtics voluntaris. Sovint són figures locals que intenten vetllar pels interessos del país estranger que representen. N'hi ha 9 que estan vinculats amb grups terroristes, però també hi ha assassins, traficants de drogues i armes, estafadors o delinqüents sexuals, i fins i tot hi ha consultores internacionals que venen el títol de cònsol honorari al millor postor. D'aquests més de 500 diplomàtics sota sospita, una trentena estan relacionats amb Espanya. Entre els casos més destacats hi ha els dels excònsols honoraris a Barcelona, d'Albània, Mali i Croàcia, investigats per blanqueig de capitals en una presumpta trama del clan Jodorowsky vinculat al tràfic de drogues. També hi ha casos de desviacions de fons, cobrament de comissions, malversació de diner, organització criminal i contraban. Déu-n'hi-do. Que us estem donant la brasa amb el tema de la vaga de transportistes. Doncs bé, punxo, o d'almenys està punxant. Aquest matí es manté la normalitat als centres logístics de Catalunya. A Espanya hi ha poquíssim seguiment i ahir la protesta principal va ser al centre de Madrid, amb tot la plataforma espanyola en defensa del transport amenaça d'allargar l'aturada fins que sigui necessari. Per això la ministra de Transport, Raquel Sánchez, diu que continuaran atents que la protesta no es compliqui gaire.
Se han producido tan solo 14 incidencias y por otra parte, pues también agradecer, ¿no?, a todos los transportistas que están desarrollando su trabajo con total normalidad. El seguimiento pues está siendo minoritario, pero de todas maneras estaremos muy atentos a cómo se van desarrollando el día de hoy y los próximos días.
A Madrid hi va haver una manifestació al voltant de Totxa que va reunir uns 1.500 transportistes. Parlant de transports, tot apunta que a final d'any les ajudes als carburants deixaran de ser per tothom. És el que es desprèn del que va dir ahir la vicepresidenta tercera del govern d'Espanya i ministra per la transició ecològica, Teresa Ribera, que s'inclina per concentrar l'ajuda dels 20 cèntims al combustible als sectors i famílies que més ho necessiten. Teresa Ribera creu que mesures com l'abonament gratuït als transports són més inclusives que la bonificació als carburants, que va adoptar-se en un moment molt concret. I això és conscient que el canvi no es pot produir de la nit al dia i que la transició ha de ser justa amb els consumidors. El Tribunal Superior de Justícia de les Balears ha tombat la petició d'una família que demanava el 25% de classes en castellà, seguint l'exemple de les denúncies que hi ha a Catalunya. La sala contenciosa considera que aquestes resolucions no són d'aplicació a les Balears perquè tenen una normativa diferent. Tot i això, hi ha hagut divisió de parers a la sala. 3 magistrats han defensat aquesta posició, però les altres dues consideren que sí que és extrapolable als Balears perquè s'han posicionat també el Suprem i el Constitucional, que són d'abast espanyol. En tot cas, el posicionament de la majoria recorda que la normativa educativa de les Balears només marca un mínim del 50%, la meitat de les a les aules de català, i que a partir d'aquí cada centre estableix les resta d'hores al seu projecte lingüístic. En el cas del centre de la família denunciant, totes les assignatures que no són de llengües es fan en català. D'aquí uns moments parlem de l'alcohol, d'aquí a uns moments parlem del Mundial de Futbol, d'una entrevista que avui farem amb el Joan Laporta i, evidentment, també dels Premis Butaca que es van concedir ahir.
Soy Lucía y soy de Rochólica. Soy la que se negó a poner ventanas aislantes en el bloque por el lío de las obras.
De malgastar energia també se'n surt.
Aprofita els ajuts per a rehabilitació energètica i fes casa teva més eficient.
Informa-te'n a derrochólicos.es.
Govern d'Espanya.
Prepara't per al Mundial amb el pre-Black Friday de Carrefour amb aquest televisor Samsung QLED de 65 pulgades a 699 euros. Fins al 20 de novembre a Carrefour i Carrefour.es. Aquí poder triar és poder estalviar.
Vas comprar un cotxe entre el 2006 i el 2013? Pots recuperar entre el 10 i el 15% del que vas pagar per ell. No perdis el temps. Truca'ns al 900-264-990 o entra a arriagasociados.com. Arriaga Associados. Fem-ho fàcil.
La luz, ara la llum, ets tu.
Perquè amb les plaques que t'instal·lem pots deixar la teva factura a 0 euros i fins i tot pagar part de la factura de qualsevol altra residència. Truca'ns al 967 01 70 i suma't a la revolució de les teulades. O la luz.
Avança't al Black Friday a Elena Flelu. Una setmana amb descomptes de bogeria. Com més aviat vinguis, més descomptes en totes les muntures de totes les marques. Dilluns i dimarts, 80%. Corre, vine o reserva el teu descompte online a la Black Week de Elena Flelu. Vegeu condicions a l'òptica.
Mal de cap? Helocatil 650 mg amb paracetamol bloqueja eficaçment el dolor i la febre. Helocatil, d'absorció ràpida contra el mal de cap. A partir de 14 anys. Ferrer, llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
Un bon motiu per comprar la sirena és estalviar-te fins al 23 de novembre 4 euros en la caixa de 2 quilos de gamba austral supergran premium. Que fàcil que és menjar bé.
Vol registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
L'Òscar i l'Anna, els del primer B, hi estan a favor. La Rita i en Sergi, els de dalt, també. I en Pau, el presi, ja hi està trucant. En aquesta comunitat de veïns han decidit passar a la nova tarifa regulada de gas per a comunitats. Per això, al grup Natus hi posem un telèfon exclusiu per ajudar-los i assessorar-los. El 937 0801. Ah, i si ho prefereixen, també poden fer la sol·licitud online. I és que a Naturgy t'ho posem una mica més fàcil. Naturgy.
A Vallarcal, un poble de 317 habitants, el destí li va canviar la sort quan més ho necessitava. Tres noves famílies van arribar a viure al poble i van evitar que en tanquessin l'escola. La mateixa escola que aquell mateix any va vendre el gordo de Nadal i premiava així aquelles famílies. Elles van canviar la sort de Vallarcal i Vallarcal va canviar la seva sort.
Un sorteig extraordinari, ple d'històries extraordinàries. 22 de desembre, Loteria de Nadal.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti i a més de tenir la millor assistència del mercat des de només 180 euros, et regalem revisions i manteniment il·limitats durant un any. Verti, estalvia temps i diners.
Bon dia. En el sorteig del midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
el 18 de desembre de 1933.
I el número de la sort, el...
el 8.
Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Més de 2.000, són les 8 i 36 minuts, continuem els apunts aquí al món a RAC1, deien que més de 2.700 morts hi va haver l'any passat a Catalunya atribuïbles al consum d'alcohol. És un 4% del total. Són dades del Departament de Salut, que acaba de llançar una campanya per sensibilitzar sobre els perjudicis que pot comportar la beguda que en la salut emocional de les persones. Coincideix amb l'última enquesta de salut pública de l'Ajuntament de Barcelona, que alerta que creix clarament el consum de risc d'alcohol a la ciutat. Laia Framis.
Es considera que el consum d'alcohol és de risc quan es prenen més de 17 cerveses o copes de vi a la setmana, en el cas de les dones, i 28 en el cas dels homes. I a Barcelona, el 2021, l'any passat, es trobaven en aquesta situació el 8% de les dones i un 14% dels homes que viuen a la ciutat. I avui, que és el Dia Mundial sense Alcohol, el Departament de Salut també adverteix que el consum a Catalunya és superior al que es fa a Europa. De mitjana, els nois i homes majors de 15 anys beuen 16 litres d'alcohol pur cada any, mentre que les noies i les dones en beuen gairebé 3 vegades menys, 6 litres l'any. La Generalitat, a més, també destaca l'augment de consum entre els joves i la banalització que se'n fa. Diu que l'últim mes, un de cada 5 estudiants d'entre 14 i 18 anys s'han emborratxat alguna vegada. Per això, la Generalitat acaba de llançar una campanya que porta per lema "Per una bona salut emocional, menys alcohol és millor", amb què vol conscienciar que l'alcohol no és un bon aliat per afrontar situacions estressants, decebedores o angoixants.
La Fundació Pasqual Maragall ha entregat els primers premis Diana Garrigós a l'entitat sense ànim de lucre, que es dedica a investigar per lluitar contra l'Alzheimer. Ha homenatjat la seva primera presidenta, la dona del Pasqual Maragall, malalt d'Alzheimer, que va morir de manera sobtada al febrer del 2020. Per culpa de la pandèmia del coronavirus, la Fundació encara no havia pogut fer cap reconeixement a qui va ser-ne la fundadora. Actualment, una de cada 10 persones de més de 65 anys i un terç de les de més de 85 tenen Alzheimer o algun tipus de demència. L'objectiu de la Fundació Pasqual Maragall és capgirar aquestes xifres, Marc Poyato.
Els premis Diana Garrigosa ja formen part de la memòria. Volen reconèixer la feina que fan persones amb una llarga trajectòria professional que han creat projectes destinats a fomentar l'activitat entre la gent gran. És el cas dels dos guardonats, la jutgessa i exalcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, que lidera el projecte Yayos Emprendedores, i el periodista Fernando Onega, director de Diario y Más, Diario de las Personas Mayores. En parlava la presidenta de la Fundació Pasqual Maragall, Cristina Maragall.
És un premi a la veterania activa, al servei de la ciutadania, compromesa en la defensa dels valors cívics i socials. Crec que la mare es sentiria plenament identificada amb els valors que el premi representa.
La Fundació Pasqual Maragall treballa perquè les generacions futures puguin viure en un món sense Alzheimer. De moment, s'ha avançat molt en la detecció precoç de la malaltia, però si no es troba una cura definitiva, l'any 2050 els casos podrien haver-se triplicat. Una dada que convé que no caigui en l'oblit.
Ha sabut fa poca estona. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 40 anys acusat d'intentar degollar un altre home pel sol fet de ser homosexual. L'agressió es va produir a Barcelona, al districte de Sants Montjuïc, fa 15 dies, el 4 de novembre. El detingut va increpar la víctima per la seva orientació sexual, la va immobilitzar, li va fer dos talls profuns al coll. Per sol, malgrat la gravetat de les ferides, l'agredit està fora de perill i va denunciar els fets. La policia el va detenir fa 5 dies i el jutge en va decretar l'ingrés a presó provisional. D'altra banda, la nova llei d'ocupació que prepara el govern d'Espanya preveu que les persones LGTBI puguin comunicar al CEPE la seva orientació sexual per buscar feina com a col·lectiu prioritari. Ho hem llegit avui a diversos mitjans, però La Vanguardia cita, per exemple, fonts del Ministeri de Treball que asseguren que cal aquesta discriminació positiva perquè encara hi ha empreses on es valora negativament. Ara bé, l'Espanyol detalla que caldrà que les persones acreditin la seva orientació sexual per beneficiar-se d'aquesta política. És evident que no queda clar de moment com es faria per demostrar que una persona és gai, lesbiana, bisexual, trans o intersexual. Segons el digital, encara es treballen els detalls. Ara bé, el que sí que és segur és que els empleats del CEPE no podran preguntar a ningú per la seva orientació, sinó que hauran de ser els usuaris els que voluntàriament diguin que volen aquest distintiu perquè els considerin col·lectiu prioritari, una mesura que principalment va dirigida a les persones trans. El pare d'una de les víctimes d'abusos als Maristes, Manuel Barbero, assegura que amb l'entrada a presó d'un dels padrastes confessos, l'exprofessor d'Educació Física Joaquín Benítez, no n'hi ha prou, i reclama que s'aclareixi d'una vegada per totes si l'escola sabia el que feia i el que va encobrir.
El col·legio lo amparó desde el año 86, lo dijo Joaquín Benítez al tribunal. Os pido a la prensa que rescatéis las declaraciones de Joaquín Benítez, porque cuando Joaquín Benítez decide denunciarlo vía tribunal, es el propio presidente del tribunal el que lo manda a callar, porque no corresponde con las denuncias.
Això després que l'Audiència de Barcelona li hagi notificat l'ordre d'entrada a la presó, ara que la sentència que el condemna 21 anys i 9 mesos de presó ja és ferma. Recordem que Benítez va abusar de 4 menors d'edat, ja fa més de 7 anys que ho va confessar, i 3 des que el van jutjar. I també a l'Audiència de Barcelona ha quedat vist per sentència el judici contra el repartidor de menjar a domicili acusat d'haver abusat de 4 dones entre el novembre del 20 i el gener del 21. Finalment, la Fiscalia en demana fins a 36 anys de presó. El Mundial de Futbol de Qatar es jugarà en un país mancat de llibertats. Una, per exemple, és la prohibició de beure alcohol, sobretot en espais públics. Ara bé, el govern qatarià ha volgut tenir un gest amb les aficions i ha habilitat zones on sí que es podrà beure. De fet, és una mesura que ha pres el comitè organitzador també per la seva tranquil·litat, per tenir els aficionats sota control i evitar, segons diuen, circumstàncies perilloses. Però a Qatar encara hi ha moltes altres normes més preocupants que vulneren el dret a la igualtat de tracte i a la no discriminació. Les dones viuen sotmeses a la tutela d'un home, no poden fer gairebé res sense la seva autorització i l'homosexualitat està prohibida. Es considera il·legal i es castiga amb penes de fins a 7 anys de presó. Tampoc està permès el sexe fora del matrimoni. En el cas que es detingui un ciutadà estranger per alguna d'aquestes pràctiques, se'l pot acabar jutjant i se'l deporta un cop hagi complert la condemna. Mar.
Penes de presó per a les persones del mateix sexe que, per exemple, es facin un petó en públic, però diu el govern de Qatar que els homosexuals són molt ben rebuts al país. Ara bé, els hi demana respecte per les lleis. El president del comitè organitzador del Mundial, Nasser Al-Khater, ho ha deixat clar.
La demostració pública d'afecte està mal vista i això està generalitzat per tot el país. Qatar és un estat modest i l'únic que demanem és que això es respecti. Mira, quan vas a un altre país entens més coses sobre com funciona. Alguns països són més conservadors que altres i aquí els matrimonis entre persones del mateix sexe encara no són legals.
Les demostracions afectuoses en públic tampoc són ben vistes en el cas de les parelles heterosexuals, i pel que fa a la situació de les dones, els drets fonamentals que es vulneren en són un grapat. Viuen sota la tutela masculina i pràcticament no poden decidir res sense el permís d'un home, per estudiar, per rebre serveis de salut reproductiva, i si estan separades no poden tenir cura dels fills. Per tant, es vulnera el dret de la igualtat de tracte i el dret a la integritat física, i encara hi ha més. Es considera que una dona violada ha comès adulteri i, segons la llei islàmica, se l'ha de castigar amb una pena de fins a 7 anys de presó i amb 100 cops de fuet.
Una situació, la de la dona, que s'intenta camuflar amb decisions com la de comptar amb 6 dones àrbitres a la competició. És la primera vegada que hi haurà dones arbitrant en una competició masculina des del Mundial de l'Uruguai de l'any 30. Hi ha 3 col·legiades escollides per la FIFA: la francesa Frappart, la ruandesa Mukasanga i la japonesa Yamashita, a més de les 3 assistents, que són la brasilera Black, la mexicana Díaz Medina i la nord-americana Nesbitt. Amazon acomiadarà 10.000 treballadors aquesta setmana. És la retallada més gran de la història de l'empresa, líder en el comerç electrònic, que té més d'un 1,5 milió d'empleats arreu del món. Suposarà, doncs, menys de l'1% de la plantilla, però prop del 3% entre els que treballen a jornada completa. L'anunci arriba a les portes del Black Friday, que és la setmana que ve. Després que es conegués la notícia, Amazon ha caigut més d'un 2,5% a la borsa. Això ho vam saber el mateix dia que el multimilionari Jeff Bezos ha anunciat que abans de morir donarà la major part de tota la seva fortuna per combatre l'emergència climàtica. El fundador d'Amazon és la segona persona més rica del món. Segons Bloomberg, té més de 120.000 milions d'euros. 3:15 del matí, els Estats Units i la Xina rebaixen la tensió en la primera cimera entre tots dos països, encapçalada per Joe Biden i Xi Jinping. El primer cara a cara entre els dos presidents no va acabar amb resultats rellevants, però sí que va servir perquè cadascun d'ells exposés les seves línies vermelles per evitar així que la competició entre els dos acabi en conflicte i hi hagi una altra guerra freda. Un dels temes principals de la trobada va ser la situació de Taiwan. Xi Jinping va advertir que no toleraran que ningú intenti separar el territori de la Xina, mentre que Joe Biden va negar cap intenció d'actuar, tot i que va criticar les accions cada vegada més agressives del govern xinès a Taiwan. Pel que fa a Ucraïna, mentre que el comunicat que va emetre la Casa Blanca després de la trobada assegurava que els dos països s'oposaven a l'amenaça de l'ús d'armes nuclears, el comunicat de la Xina no hi feia cap menció, es limitava a expressar una gran preocupació per la situació. Tot plegat en una trobada que es va fer en el marc de la cimera del G20 a Bali. La Sagrada Família de Barcelona ja té la torre de l'evangelista Lluc coronada amb el cap de bou. A principis de mes es van col·locar les ales de l'animal, que és a 135 metres d'altura. El cap està fet de marbre de l'illa grega de Tassos i és obra de l'escultor Xavier Medina Campeny. Més endavant es col·locarà el lleó, que ha de coronar la Torre de Marc. Tant la Torre de Lluc com la de Marc s'il·luminaran per primera vegada el pròxim 16 de desembre, el dia del concert de Nadal que es fa cada any al Temple de la Sagrada Família. Les dues torres que encara no s'han enllestit, la de Mateu i la de Joan, s'acabaran l'any que ve. Justament ara, fa un any, es va col·locar, recordem, l'estrella que hi ha dalt de la Torre de Maria. Els Mossos d'Esquadra investiguen un robatori al monestir de Vallbona de les Monges, a l'Urgell. Els lladres s'haurien emportat elements de pedra d'un moviment declarat Bé Cultural d'Interès Nacional. Tot plegat quan fa, recordem, 15 dies d'aquell robatori a l'arxiu d'un altre monestir, el de Poblet. Des de Lleida, Julen Andrés.
Segons informa el diari Segre, els lladres haurien robat 4 elements de l'interior del monestir, en concret 2 piles d'aigua i 2 arcs. Un havia format part de la capella de la Mare de Déu del claustre i l'altre és neogòtic. Els fets se situen entre la nit de dijous a divendres, però les monges no es van adonar fins un dia més tard. Des del monestir afirmen que els lladres no van forçar la porta d'una zona on només tenen accés les monges i treballadors. Les religioses creuen que es tracta d'un robatori planificat i que podria ser d'algú que coneix bé la zona. Per la seva banda, els Mossos d'Esquadra s'han compromès per incrementar la vigilància en un municipi que en poc temps ha experimentat una onada de robatoris.
Per cert, quina notícia. Hi ha una cantant que segurament molt recordareu per aquesta cançó.
Singing my life with his words.
Roberta Flack, que té 85 anys, ha anunciat que té esclerosi lateral amiotròfica. Ela, i no podrà seguir cantant. Roberta Flack és coneguda a tot el món per aquesta cançó Killing Me Softly With His Song, que ja no pot cantar ni parlar a causa de l'ELA, una malaltia degenerativa del sistema nerviós. Ho ha explicat no ella, sinó la representant de Roberta Flack just abans de l'estrena d'un documental sobre la cantant al Festival de Cinema de Nova York. Parlant de música, qui torna als escenaris després de 8 anys són els Blur. Faran un macroconcert a Wembley, a l'estadi de Londres, el 8 de juliol de l'any que ve. Blur, que va debutar l'any 1991, va col·locar 6 àlbums al número 1 de les llistes de vendes. Ara la banda torna per oferir un únic concert a Wembley, que, curiosament, serà el seu debut a l'estadi britànic. És la primera vegada que reuneixen els Blur des de l'any 2015. Les entrades que es farà per aquest concert del 8 de juliol del 2023 es poden comprar a partir del dia 18 de novembre, és a dir, divendres, al Ticketmaster. Cantando bajo la lluvia i l'Oreneta són les grans triomfadores dels Premis Butaca de Teatre que voten els espectadors de les sales. Les dues obres s'han emportat la majoria dels guardons de la nit com a muntatge i com a musical, respectivament. La directora artística de la Villarroel, on s'ha representat l'Oreneta, Tania Brenye, mostrava així la seva emoció pel reconeixement popular.
Estem molt emocionats de rebre el reconeixement del públic que va viure la catarsi col·lectiva que es va produir a totes les representacions de l'Oreneta, sacsejat i colpit per l'espectacle.
Els guardons del Teatre Català es van entregar ahir a la nit a Premià de Mar. Va seguir la gala des de Premià, Marc Sánchez.
A més del millor muntatge, l'Oreneta també es va emportar millor direcció per Josep Maria Mestres, millor actor per Daphnis Baldús, millor actriu per Emma Vilarassau i millor text per Guillem Clua. Va aconseguir 5 butaques, però qui va arrasar en premis va ser Cantando bajo la lluvia amb 8. A més de millor musical, també va aconseguir el de millor actriu per Mireia Portes, millor actor per Ivan Lavanda i premis de caràcter més tècnic. El director Àngel Llàcer va fer els seus agraïments d'una manera diferent amb el productor Jordi Celles.
I nosaltres estem el que dins perquè nosaltres ens aixequem que de dir i anem a treballar per fer teatre i este, que ens fem multi-multi-lisi quan veus, no, una nit com aquesta i veus que les diverses categories tant tècniques com artístiques han estat premiades, veus que tot l'esforç, tot el patiment, totes les nits sense dormir per tirar endavant un projecte d'aquest tipus, ja ho sabeu, tot això és el que acaba de dir l'Àngel Llàcer, però sense parlar amb ell. Gràcies al públic que ens ha votat.
El butac honorífic analitzaran va ser per l'actor Jordi Benacolotxa, en reconeixement a la seva trajectòria.
El Premi Butaca me l'estimo molt perquè el segueixo des de quasi els seus inicis. Em vaig guanyar una, no sé, potser l'any 2000 o així, i me l'estimo molt. I quan... Des que es diu Anna analitzaran, encara me l'estimo més, perquè per mi la nit era Déu Nostre Senyor.
Els Butaca tornaven a premiar on van néixer l'any 95, uns premis molt valorats perquè són les votacions que ha fet el públic.
8 minuts i les 9 del matí, continuem els apunts aquí al món a RAC1. Màrius Carol va presentar ahir la seva última obra a la Casa del Llibre de la Rambla Catalunya de Barcelona. L'exdirector de La Vanguardia, ara conseller editorial del grup Godó i tertulià del món a RAC1, acaba de publicar Històries de la Canallesca. És un recull d'anècdotes i vivències de les dècades que ha treballat com a periodista des que les redaccions es fumava i hi havia màquines d'escriure fins a la pandèmia del coronavirus en què els diaris no van fallar ni un sol dia, tot i que gairebé no passava res al carrer. A l'acte va parlar d'anècdotes com aquesta, quan Jordi Pujol era el propietari del diari on Màrius Carol treballava en aquella època, que era el Correu Català.
I quan tornava, clar, Pujol es troba amb mi, que li passo 40 centímetres. Va fotre un crit i va dir, segui, home, segui ja, segui, segui, que fa dret. I la maldat més grossa que dic, segurament al llibre, és que el Pujol, mentre anava elaborant el discurs i renyant-nos amb molta intel·ligència, va agafar el meu bolígraf. Va fer una cosa molt lletja. Va començar a treure's la cera de l'orella.
Carai. Màrius Carol creu que el periodisme ja no és el que era, però que ara fa més falta que mai. Va seguir aquesta presentació a la Casa del Llibre, el Marc Simón.
A la presentació el va acompanyar el periodista de La Vanguardia, Joaquín Luna, amb qui va mantenir una conversa recordant com va començar als 18 anys sent becari al Noticiero, fins als nous reptes als que s'enfronta avui el periodisme. De fet, Carol creu que aquesta professió encara té futur i és més important que mai.
El periodisme potser no és el que era, però jo penso que el periodisme és més necessari que mai, no? Estem vivint anys molt complicats per la veritat. La veritat que era una cosa que dir, semblava que ens podíem posar d'acord. La veritat sembla que hagi deixat de ser atractiva.
Tot i que el 60% de la població s'informa a través de les xarxes socials, Carol creu que hi ha moltes notícies falses i vaticina que la població s'haurà d'acostumar a pagar per accedir a informació verificada i de qualitat.
Els Amics de les Arts estrenen divendres la comèdia musical Pares Normals. L'espectacle amb el segell del Marc Artigau, també minoria absoluta, es podrà veure al Teatre Poliorama de Barcelona. Ahir, els Amics de les Arts i el Marc Artigau van passar pel món a RAC1 per presentar aquest muntatge en què han treballat durant 4 anys on s'interpretaran 13 temes fets per la banda. Sota la direcció de Sergi Balbel, l'obra explica la història de l'Aran, un noi de 30 anys que fa la seva vida lluny dels pares. Un accident, però, l'obliga a replantejar-se la seva existència. Els Amics de les Arts reconeixen que fer un musical era un somni que teníem pendent.
És el somni més antic que teníem com a grup, que no havíem acomplert encara, perquè el 2005, a la primera entrevista que fem a l'Enderroc, i els hi diem, un dia farem un musical. Estàvem esperant a tenir-lo, o sigui, a fer-ho amb les condicions òptimes. Vam dir que si no ho fèiem amb els millors, no faríem cap musical. Hem rebut propostes per fer-lo abans, inclús fer una cosa com més de greatest hits, d'agafant tots els èxits i cosint-los, i vam dir que no.
L'obra està protagonitzada per l'Enric Cambrai, la Júlia Bonjoc, l'Anabel Tutusaus i l'Albert Pérez, entre d'altres. Tot i que els Amics de les Arts han fet les cançons, les interpretaran els actors i una banda que tocaran directe. Les entrades d'aquesta comèdia Pares Normals, aquesta comèdia musical al Teatre Poliorama, ja estan a la venda. I si voleu anar-hi, en trobareu a la venda durant tot per totes les festes de Nadal fins al dia de Reis. És a dir, qui vulgui comprar les entrades té temps ja per comprar-les fins al dia de Reis. Avui, Nando Jubany serà aquí al món a RAC1 cap a un quart d'on de 12. El xef del restaurant Jubany li preguntarem, entre d'altres, pel podcast que estrena a RAC1 avui sobre història de la gastronomia. Es diu Mengem Cultura i és un espai que presenta el mateix Nando que explicarà anècdotes i curiositats i ajudarà a entendre per què mengem el que mengem. Ho farem converses amb amics i companys de professió, autèntics savis de la cuina, com Carme Ruscalleda, Fermí Puig o Max Colombo, entre d'altres.
L'acte de cuinar en si mateix ja és un fet cultural.
Jo penso que l'escudella, en aquests moments, la societat catalana l'ha canonitzat, l'ha fet santa.
Pizza és catalana, tu lo sabes. Tu saps que la pizza la vam inventar els catalans.
Yo, mi apellido es Colombo y soy catalán también. He descubierto l'Amèrica, yo con mi primo y... Es todo català. Desde que vengo aquí es todo català, hasta la pizza.
Mengem Cultura vol reivindicar la tradició de la cuina de Catalunya i respondrà preguntes com... Per què mengem escudella el dia de Nadal o si la pizza és la coca de recapte catalana? El podcast es publica a RAC+1 i cadascun d'aquest podcast cada 2 dimarts. I d'aquí uns moments, els esports amb una conversa que avui mantindrem amb Colòmbia, concretament cap a 3:15 del matí, amb el president del Barça, Joan Laporta.
Caigut. Intoxicada. Deprimit. Amputat. Estressada. Sobrecarregat. Cremada. A Catalunya cada dia es produeixen centenars d'accidents de treball i encara hi ha persones que moren a la feina. Molts d'aquests accidents es poden prevenir. Contra la sinistralitat laboral, preparats, previnguts, segurs. A la feina, cap risc. Generalitat de Catalunya.
A Vallarcal, un poble de 317 habitants, el destí li va canviar la sort quan més ho necessitava. 3 noves famílies van arribar a viure al poble i van evitar que en tanquessin l'escola. La mateixa escola que aquell mateix any va vendre el Gordo de Nadal i premiava així aquelles famílies. Elles van canviar la sort de Vallarcal i Vallarcal va canviar la seva sort.
Un sorteig extraordinari, ple d'històries extraordinàries. 22 de desembre, Loteria de Nadal.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Fira Orígens celebra el seu 10è aniversari.
Els dies 19 i 20 de novembre, Olot tornarà a convertir-se en la capital dels productes de qualitat de Catalunya.
Cuina en directe de reconeguts xefs, tast i venda de productes directament del productor. Primer concurs de botifarra catalana i moltes sorpreses més.
Més informació a firaorigens.cat.
El 19 i 20 de novembre torna Fira Orígens a Olot.
Els Mossos d'Esquadra modificaran les seves actuacions per protegir les persones vulnerables i seguir avançant cap a una policia més democràtica i propera. El cos policial aplicarà un nou protocol en casos de desnonaments o desallotjaments, situant les persones vulnerables al centre i atorgant seguretat jurídica als agents. A Catalunya Avança parlarem d'aquest gir en el model policial amb experts del sector. Dijous, 17 de novembre, a 11:15 del matí, segueix en directe l'estreaming del debat a lavanguardia.com.
Dos minuts i les 9 en punt del matí, els esports amb Repsol. Avui al Món RQ parlarem amb Joan Laporta. Però ho farem per entendre la importància de la funció social que fa el Club Blaugrana i per saber els detalls de l'acte que la Fundació està fent actualment a Colòmbia, juntament amb l'ACNUR, l'Agència de les Nacions Unides pels Refugiats, i l'ONG Save the Children. Joan Laporta és a Colòmbia i el trucarem cap a 3:15 al matí, quan de pas aprofitarem per fer-li alguna pregunta sobre l'actualitat esportiva del club i els objectius al mercat d'hivern. Un dels noms propis, evidentment, és el de Leo Messi, que acaba contracte amb el PSG al juny i de que fa dies que es parla d'un hipotètic retorn al Barça. Doncs bé, l'argentí va parlar ahir al programa Universo Valdano de Movistar i va reconèixer que no va gaudir com tocava de l'esplèndida etapa del Barça de Pep Guardiola.
En ese momento estás tan en el día a día, jugar cada tres días, lo hacíamos tan fácil.
Chico, claro, efectivamente.
Y era tan natural que no nos daba cuenta de lo que estábamos haciendo. Y después con el paso del tiempo y durante toda la carrera que fui teniendo, te das cuenta de que eso fue algo único.